Notícies Migdia, amb Núria García.
La transmissió comunitària del coronavirus no es frena. El repunt dels contagis ja s'ha traduït també en un augment dels ingressos. En el cas del Taulí, a hores d'ara hi ha 48 pacients Covid hospitalitzats, dels quals 16 estan a l'UCI. La directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, la doctora Marta Navarro, ha parlat del perfil de malalt més habitual d'aquesta cinquena onada. Ho ha fet en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Pues la majoria són gent jove, això al voltant d'entre 20 i pico llargs, 40 i pico, també alguna persona una miqueta més gran, ja et dic molts, amb una única dosis de vacuna, i alguns sí que... I també veiem un perfil de gent gran, poquets, però algun al voltant de 80 o 80 i pico d'anys, que ja estan ben vacunats, però que a vegades la Covid doncs és no acaba de ser, sinó la gota que els acaba de descompensar d'altres patologies.
En les últimes 24 hores a Sabadell s'han declarat 227 positius. L'edat mitjana dels contagiats és una mica més baixa que la dels ingressats i se situa a l'entorn dels 28 anys. La ciutat continua amb una incidència a l'alça, ara mateix de 512 casos per cada 100.000 habitants. Aquest és el panorama d'aquest divendres 9 de juliol.
Titulars.
Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
L'Ajuntament presenta el futur passeig als veïns.
Un eix central amb moltes zones verdes, una pantalla d'aigua com a gran reclam i un centenar de brolladors repartits per tot l'espai. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha destacat aquest element.
Un brollador és interactiu. Jo crec que una idea molt bonica també és que la gent torni a ocupar el passeig. Si tenim aquest element històric del passeig, jo que hi havia estat en el passeig jugant, literalment a cartes, amb les estampetes, no? Que hi havia el senyor aquell de les estampetes, no? Que repartia. És a dir, ens agradava molt recuperar aquesta idea del passeig també d'espai lúdic, no? I per tant seran brolladors interactius, que en diem, que aniran amb uns botons que els nanos podran trepitjar i per tant jugar amb els brolladors d'aigua, jugar amb la llum d'aquests brolladors i per tant recuperant aquesta idea de l'espai també del passeig com aquest espai lúdic.
El projecte, que suposarà una inversió de 1,17 milions d'euros, hauria d'estar enllestit a finals de l'any que ve, de manera que posaria punt i final a dues dècades de provisionalitat.
Iago Indias, nou reforç del Sabadell, apuntala a la defensa arlequinada.
Ahir a la tarda es va confirmar la incorporació del gallec procedent del Castellón, amb qui ha debutat al futbol professional. D'aquí a uns minuts descobrim quin perfil ha incorporat el centre d'esports amb el central forjat a l'Espanyol.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Molt pendents de la situació meteorològica perquè tots els pronòstics apunten a un cap de setmana molt i molt calorós. Manel Álvarez, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La pujada de la temperatura, sobretot a l'interior, quedarà semblant una miqueta més baixa a la meitat sud del litoral i del prelitoral, tot plegat amb un ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols a zones de la meitat est i resta del litoral prelitoral, sobretot fins a primeres hores de la tarda, que reapareixeran de nou a partir del vespre. A més, hi haurà algun núvol d'evolució diurna a l'extrem nord del Pirineu que no deixarà precipitacions. A destacar l'ascens de la temperatura de cara al cap de setmana, especialment a l'extrem nord-est demà, on podran superar-se els 35 i arribar fins als 37 graus. Hi ha un avís per calor activat en aquest sentit des del Servei Meteorològic de Catalunya, i per diumenge la calor s'estendrà arreu del territori, especialment al Pirineu i al Prepirineu. Tot plegat amb predomini del sol i més núvols de cara a diumenge. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora complicacions a l'autovia A2, on hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i en direcció a Barcelona per un camió avariat, tot i que s'ha hagut de tallar un carril. Aquesta incidència, mica en mica, es va redreçant. També a la P7, a la Roca del Vallès, hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, en aquest cas per un accident. També s'han acumulat retencions de fins a 2 quilòmetres. Passant 5 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
I
L'Hospital de Sabadell ja nota l'impacte de l'augment dels contagis de Covid-19. Els pacients ingressats han pujat exponencialment en els últims 15 dies, fins als 48, dels quals 16 es troben a la UCI. Davant la previsió que els casos continuïn a l'alça, el Comitè Covid del Taulí ha començat a reorganitzar les instal·lacions per poder acollir tots els malalts que requereixin d'ingrés. Aleix, quines decisions s'han pres fins ara?
Doncs mira, la novena planta de l'edifici Taulí es destinarà totalment a pacients Covid. S'estan habilitant llits de semicrítics, mentre que l'UCI pot estar ocupada al 100% per aquests malalts. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro, ha assenyalat en una entrevista al Cafè que s'estan reorganitzant amb marxes forçades per l'allau que els estan arribant, majoritàriament gent jove d'entre 30 i 40 anys que no està vacunada. En aquest sentit, admet que són dates especialment difícils per un repunt de casos d'aquest tipus, ja que molts professionals sanitaris han començat les seves vacances.
Tenim el problema, doncs, això, que són dates difícils per tothom, perquè a part doncs, del cansament, que això, doncs, mira, doncs, un sobreposa a tot, però doncs, hi ha gent de vacances, comença a haver gent, no?, companys que estan de vacances, i també doncs, algun company doncs, que també doncs, es posa malalt, perquè moltes vegades doncs, de contactes extrahospitalaris, amb la qual cosa el personal doncs, és un tema limitant, com ja ho estem comentant en els darrers mesos.
Amb tot, Navarro creu que el Taulí té prou capacitat d'adaptació i que, per tant, podrà donar resposta a totes les necessitats. Ara bé, demana més responsabilitat a la població, en especial als col·lectius més joves. En aquest sentit, la directora de Malalties Infeccioses veu amb bons ulls el tancament de l'oci nocturn i es pregunta si no s'han de prendre més mesures en relació als esdeveniments multitudinaris.
A mi em fan una mica de por aquests concerts massius, sincerament. Tot i que entenc doncs, la necessitat econòmica i entenc doncs, la necessitat del jovent també doncs, de sortir i d'intentar fer normalitzar la vida. Però en concerts tan massius, bueno, no? Les aglomeracions, sabem que encara que siguin a l'aire lliure, doncs hi ha un petit risc i en aquests moments en què està corrent el virus doncs, de manera tan elevada, són una mica bueno, agosarats poder.
La doctora Navarro pronostica que els casos positius aniran a l'alça, com a mínim durant 15 dies més. Confia que, a partir d'aleshores, tornin a la baixa i que el mes d'agost sigui relativament tranquil, gràcies també a un major volum de gent vacunada. A dia d'avui, la ciutat hi ha 126.981 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí i 93.274 amb la pauta completa.
De moment, però, els indicadors de la pandèmia continuen pujant. Sabadell té una incidència acumulada de 512 casos per cada 100.000 habitants i un risc de rebrot disparat als 1.701 punts. En canvi, avui la velocitat de contagi ha baixat lleugerament al 3,32. En les últimes 24 hores s'han declarat 227 casos que eleven la xifra total als 21.332. Per contra, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 562. Davant del repunt de contagis, avui han entrat en vigor noves restriccions. L'oci nocturn en espais tancats abaixarà la persiana durant els pròxims 15 dies.
A més, per assistir a esdeveniments amb més de 500 persones, s'haurà d'acreditar una PCR o un test d'antígens negatiu. També es recomana l'ús de la mascareta en qualsevol situació.
El president Pere Aragonès alerta que l'explosió dels contagis pot afectar la recuperació econòmica.
I per això fa una crida a la responsabilitat i ha demanat als ciutadans que segueixin les recomanacions sanitàries amb el respecte a la distància social i l'ús de la mascareta.
Brussel·les adverteix de la fràgil situació davant de l'augment de contagis per la variant Delta.
La comissària europea de Salut ha recordat que no és el moment de baixar els braços amb el virus, tot i que el procés de vacunació avança a bon ritme.
L'expansió de la pandèmia fa trontollar el sector turístic.
A Espanya, juntament amb Portugal i Xipre, es troben a la llista vermella del Centre Europeu de la Prevenció i Control de Malalties. És el mapa que s'utilitza com a base per a les recomanacions dels viatges dins de la Unió. El vermell, amb risc alt, una incidència d'entre 200 i 500 casos, domina la península, on només se salven Galícia i Castella-la-Manxa. A més, França recomana no viatjar a Espanya ni Portugal per l'augment de contagis.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tanquem la informació dedicada a la Covid per abordar d'altres temes. El govern local vol aprovar el projecte del passeig de la plaça Major abans de marxar de vacances. La intenció del PSC i Podem és tancar aquesta reforma urbana amb un projecte definitiu que van presentar l'octubre i al qual se li han fet petites modificacions després de parlar amb veïnat i comerciants. Fins al moment el projecte posa d'acord a polítics i botiguers i inclourà també alguns dels elements clàssics de l'espai.
Aquests seran el verd i l'aigua, però a més s'hi vol incorporar també algunes novetats pel que fa a la il·luminació. El nou projecte, que l'executiu local defineix com a definitiu, proposa una nova zona verda de 585 metres quadrats, una gran font a tocar del Passeig Manresa i brolladors interactius a l'espai central. En total, un pressupost d'1,17 milions d'euros i un termini d'execució de 7 mesos. La previsió de Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, és que el nou passeig sigui una realitat a finals de 2022.
Sí que hi ha una certa pressió, no, en l'Ajuntament perquè el passeig agradi. Tothom té la seva idea de passeig, com que han passat tants anys, no? Tenim aquella idea romàntica del passeig de fa 20 anys, no, amb el brollador, amb els símbols del zodíac a terra, no, i per tant amb aquesta idea d'aquest passeig. No. Què és el que teníem molt clar que havia de ser aquest passeig? Arrel també de tot l'esforç que han fet, no només el govern actual, sinó l'anterior i l'anterior de l'anterior, i m'atreviria a dir l'anterior de l'anterior de l'anterior, perquè projectes en tenim des de fa molts anys, no?
Després d'aquesta obra, l'Ajuntament preveu també intervenir a l'aparcament subterrani, recuperant-ne la concessió a l'empresa Saba.
El govern municipal diu que continuarà dialogant amb els veïns del sector Planetes per poder donar resposta als problemes de mobilitat a la zona.
El regidor del districte, Eloi Cordés, ha explicat que, tot i no haver acceptat per motius tècnics dues de les propostes dels veïns per guanyar places d'aparcament, s'han emprès altres mesures per incrementar-les.
No massa distància, doncs ja, al carrer Pau Claris o altres carrers del barri de Gràcia, que tenen bastantes places d'aparcament, no? De fet, al Pau Claris, una acció que hem fet aquesta setmana és l'últim tram, encara que siguin poques places, recuperar una zona de càrrega i descàrrega que hi havia hagut històricament, perquè durant la nit, com a mínim, s'hi pugui aparcar, no? Que al final el principal problema és a la nit.
Cortés també insisteix que estaran a sobre dels veïns que aparquin malament els seus vehicles perquè, atesa la geografia del barri, això impedeix que els vehicles d'emergència hi accedeixin.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
L'Ajuntament posa en marxa una prova pilot del servei d'atenció domiciliària amb equips de professionals estables. El projecte s'ha batejat com a SAT Més a Prop i ha començat aquest mes a Sant Oleguer. La idea és que un grup determinat d'usuaris sigui atès pel mateix grup de professionals per millorar la proximitat i el coneixement mutu. Ho explica el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
El que es busca amb aquest projecte és reforçar la proximitat i el coneixement entre els professionals del SAT i els seus usuaris i usuàries, i per tant permetre'ns fer un salt qualitatiu endavant en la qualitat del servei que es ve prestant, no? Perquè permet aquesta major interacció entre les professionals i els usuaris.
La prova s'allargarà fins a final d'any.
Amb la idea que s'avaluï es pugui implementar en altres zones de la ciutat. De fet, la licitació del nou contracte del SAT, que entrarà en vigor al gener de 2022, ja preveu que aquest projecte es posi en marxa a 3 barris més. De moment, la prova pilot es fa amb 46 usuaris de les 1.300 persones que atén el servei, un servei que té una plantilla de 276 professionals.
La inserció laboral de les persones trans o la seva participació en competicions esportives són dues de les assignatures pendents que la recent aprovada llei trans encara no hi entra a fons. De totes maneres, el col·lectiu LGTBI valora de forma positiva els passos endavant que fa aquesta llei en els drets de les persones trans.
I la principal novetat és que permet l'autodeterminació de gènere a partir dels 16 anys. També es podrà fer a partir dels 12, però amb certes condicions, com el consentiment dels progenitors. Alhora, la nova llei de les persones trans deixen de ser considerades malaltes, ja que no caldran informes mèdics o tractaments hormonals. Ho ha explicat la responsable del servei de trànsit, la Gina Col, Rosa Almirall.
Crec que l'interès del Ministeri d'Igualtat és que es publiqui, no? Bueno, que s'aprovi, que es publiqui, que s'implementi i que es vagi desenvolupant. Però jo crec que sí que és un pas que, encara que per la comunitat trans causa dolor per les pèrdues, crec que sí que és un primer pas, no?, per anar construint una societat de drets per tot el col·lectiu LGTBI.
La llei trans es va aprovar al Consell de Ministres el 19 de juny, després de mig any de debat intern i d'un intent frustrat d'aprovar-la al Congrés de Diputats, on el PSOE es va abstenir. Quan la llei s'aprovi de forma definitiva, Espanya serà el 16è país del món en permetre l'autodeterminació de gènere.
I fem un apunt de política. Esquerra Republicana, la Crida per Sabadell i Junts per Sabadell han demanat a la resta de forces municipals que es faci una rebuda institucional a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El pròxim dilluns es debatrà la petició en una junta de portaveus extraordinària. Entre els arguments dels independentistes hi ha la trajectòria política de la sabadellenca, que a part de presidir el Parlament, també va ser regidora de l'Ajuntament entre els anys 2003 i 2007. Les tres forces també recorden que ha estat indultada i que el seu empresonament va ser qüestionat per diverses organitzacions internacionals, així com per centenars de diputats de 25 països diferents. La rebuda hauria de ser abans del 25 de juliol.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són 3:15. Els veïns i veïnes de la Creu de Barberà arrenquen avui la seva festa major amb activitats per a tots els públics, on la música en directe, el cinema La Gresca o balls de salsa en seran els protagonistes. Una edició marcada, evidentment, per la pandèmia, també amb el pregó que faran els professionals sanitaris del CapSud. Ho explica en Rubén Estevez. Bon dia.
Bon dia. Al sud de Sabadell, els veïns del barri de la Creu mantenen les expectatives amb la no cancel·lació de l'històric esdeveniment, que comença avui mateix. Serà més estricte en els aspectes de seguretat, d'acord amb les restriccions actuals contra la Covid-19. Així ho ha explicat el programa del matí a Encarnació Circuns de l'Associació de Veïns de la Creu de Barberà.
Intentarem, doncs, això, que tothom respecti, que tothom sigui, doncs, el més responsable possible, i que no tinguem d'estar fent de policies i anar dient coses que no ens agradaria.
Circuns també ha volgut remarcar més que mai el suport dels comerciants locals per fer possible l'edició d'enguany, malgrat tanta adversitat. La festa tindrà lloc entre l'Avinguda de Barberà i la plaça de la Creu de Barberà els 9, 10 i 11 de juliol.
I l'Àliga de Sabadell surt de l'ou. La colla de gegants i grallers de Gràcia presentarà demà un nou animal del bestiari festiu de la ciutat, l'Àliga. Serà en una festa amb les entitats de la ciutat que formen part del seguici festiu i que es presentarà al setembre. Demà l'espai escollit per la presentació serà la plaça Doctor Robert, respectant a l'eix totes les mesures de seguretat anti-Covid.
Així és, distància, control d'aforament, registre previ amb entrada i mascareta obligatòria. En total seran dos passis, un a les 5 i l'altre a les 7. Per Núria Horta, el moment potser no és el propici, sí, però tenien ganes de presentar-la al costat de les figures com la Víbria, el Lleó o els gegants de la ciutat.
L'Àliga formarà part del seguici festiu i bueno, el seguici festiu ara de moment es presentarà al setembre, esperem que les condicions ho permetin, del Covid a dins de la Festa Major i per tant doncs, tindrà el paper a dins d'aquest projecte. A part nosaltres, a part, potser que fem sortides i intercanvis amb d'altres àligues, perquè bueno, l'entitat, som una entitat que ens movem, que ens agrada fer intercanvis i ens agrada anar a sortides tant amb els gegants, i aquesta figura no serà diferent.
Ho deia en declaracions al Cafè de la Ràdio i afirmava que és una festa que el Bestiari Popular comptarà amb dues padrines de la figura, les àligues de Mataró i Tàrrega, a més de la presència dels rapinyaires de Girona i de Tortosa. Les invitacions a l'acte estaran obertes fins demà a les 12 del migdia.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem. Acabem la informació en clau general. La confiança empresarial creix un 40% a Catalunya en el tercer trimestre respecte al mateix període de l'any passat.
Segons un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'increment de l'optimisme és especialment fort en el cas de l'hostaleria i el transport, d'un 53%. El comerç, en canvi, és el que es mostra l'increment més petit, del 34,2%. Pel que fa a les dades trimestrals, els empresaris catalans confien que el tercer trimestre de 2021 vagi millor que l'anterior, ja que l'índex trimestral augmenta un 9,8%.
A Catalunya s'han atès en el darrer any i mig 85 dones víctimes de matrimonis forçosos.
A més, la pandèmia ha fet que algunes famílies hagin formalitzat el casament a través d'internet, sense que la noia hagi arribat a conèixer mai l'home. Des de l'entitat Valentes i Acompanyades adverteixen que aquestes xifres són només la punta de l'iceberg i alerten que aquesta pràctica és cada vegada més habitual. Des de l'associació demanen que els matrimonis forçosos siguin considerats una forma de violència masclista i exigeixen un protocol.
El jutge imputa una filial d'Iberdrola pels encàrrecs del comissari Villarejo.
El magistrat de l'Audiència Nacional, que també manté sota sospita el president de l'empresa, Ignacio Sánchez Galán, i que fa només 24 hores va acordar imputar Repsol i CaixaBank per una altra línia de recerca, atribueix a la companyia un presumpte delicte de suborn.
I acabem. Europa aprova limitar les ajudes a Hongria per la nova llei anti-LGTBI que acaba d'entrar en vigor al país. El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una resolució que insta la Comissió Europea a bloquejar algunes ajudes europees a Hongria mentre no derogui aquesta norma. Anem als esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El Sabadell pretén incorporar Jacobo González d'Adrián Arroyo. Bon dia.
Bon dia, Núria.
L'extrem madrileny, això sí, té contracte en vigor al Tenerife i no és ni molt menys una operació que ja estigui feta. De fet, no s'esperen massa moviments en el mercat de fitxatges en les pròximes hores.
En el cas de Jacobo, el Sabadell no és l'únic equip interessat i, a més, primer hauria de deslligar-se del conjunt canari, tot després d'un any en el qual no ha estat de sort, amb les lesions disputant menys de 500 minuts a la Lliga Smartbank. El mercat, com deia, segueix a un ritme pausat. Ahir el Sabadell va incorporar Iago Indias, el quart fitxatge d'aquest estiu, de seguida hi aprofundim, però com comenta el director esportiu arlequinat José Manzanera, la velocitat a la qual avancen les negociacions no està sent, en línies generals, massa ràpida.
És un mercat que té Eurocopa, que tots els jugadors han d'estar sempre lo más arriba possible també, i sí que és verdad que és un mercat que està yendo muy poco a poco, sí que és verdad que te da tiempo a analizarlo todo mucho mejor, a tenerlo todo mucho más preparado y que no significa que porque no se vayan anunciando cosas que no nos estemos meneando, ¿sabes? O sea, que aquí al final es una situación de intentar tener todo muy, muy controlado para que cuando empiece un poco el movimiento en depende de qué posiciones, pues tenerlo todo muy, muy claro.
En paral·lel al capítol d'altes, el centre d'esport segueix negociant les renovacions amb dos futbolistes de l'última plantilla que ara com ara són agents lliures, Adri Cuevas i un de Barrena.
L'endemà del seu fitxatge avui descobrim quin perfil de jugador ha incorporat el Sabadell amb Iago Indias.
Exceptuant l'últim any que el va viure a la Lliga Smartbank al Castellón, la resta de la seva carrera l'ha desenvolupat a l'Espanyol B. José Agustín Gómez, periodista d'Onda Cero, que segueix el futbol base perico, destaca la regularitat del gallec.
Con su inteligencia y su anticipación y su lectura del juego consigue superar a sus delanteros, aquellos a los que le toca marcar. Es un jugador que además actúa como factor corrector de compañeros cuando estos son jugadores lentos, porque tiene capacidad para llegar en las ayudas. Y es un fichaje yo creo que interesante para el Sabadell de cara a buscar el retorno a la segunda división. Le va a aportar personalidad, carácter, y es un jugador de aquellos que dices, quizás nunca me va a dar un 10, pero tampoco me va a dar un 6, un 5, se queda siempre en ese 7, esa nota de notable que gusta tanto a los entrenadores.
Ahir a la tarda es va confirmar el fitxatge del Vigués, que actuarà a la posició de central dretà, tot i que també pot jugar de lateral.
Tot en un Sabadell que en les pròximes hores té previst superar la barrera del primer miler de socis per a la nova temporada, el que suposaria un 20% de l'ambiciós objectiu marcat pel president Esteve Calzada.
És a dir, 5.000 abonaments. A més, aproximadament un de cada 10 carnets que ja s'han retirat són altes noves, el que satisfà la vicepresidenta arlequinada, Anna Navés.
Ja la temporada passada vam tenir 700 socis nous, podia ser que el factor segona A, tot i que la incertesa d'entrar o no entrar, però ara portem quasi 66 socis nous. Per tant, segueix creixent la família arlequinada, no? I també jo crec que, a part d'aquest factor, és el factor estabilitat, el factor de veure que aquí hi ha un projecte darrere, que un se sent orgullós de ser del Centre Esport Sabadell, i jo crec que això, al final, aquestes emocions, aquests sentiments, són els que fan que cada cop s'enganxi més gent, no? A part del preu, que evidentment a 5 euros el partit està pràcticament regalat.
Entre les renovacions, ja ha retirat el seu abonament el nou soci número 1 de l'entitat, Llorenç Xipell. El ritme de socis d'enguany és més alt que el de l'estiu passat i Navés espera aconseguir l'objectiu aprofitant que enguany hi ha més marge fins a la primera jornada de la temporada prevista per l'últim cap de setmana d'agost. En les últimes hores, per cert, s'ha presentat una nova penya arlequinada, la penya CES Inclusiu, que se situarà al Gol Nord.
Sorpresa la llista de convocats de la selecció espanyola masculina de waterpolo per disputar els Jocs de Tòquio. Sergi Cabanes no viatjarà amb l'equip per decisió tècnica.
Aquests dies el jugador del Natació Sabadell s'havia estat entrenant amb la selecció, però ja no ho farà en les sessions programades al CAR de Sant Cugat a partir de dilluns, prèvies al viatge cap al Japó. Cabanes ho va començar a assumir a l'estatge que el combinat estatal ha fet recentment a Hongria, però reconeix que tot plegat li ha agafat una mica de forma desprevinguda.
La decisió es va prendre... Crec que tenia com a data límit el diumenge, el dia 5, i la decisió es pren en el moment en el que estem fent tres partits de preparació i l'últim partit toca descans amb el Barroso, l'Adrià i a mi. I llavors et dona una idea ja de quina serà la llista, saps? Perquè era un partit important i quina casualitat que els tres que estàvem lluitant som els tres que estem fora. I, bueno, a mi sí que m'ha sorprès. El meu aspecte personal sí que m'ha sorprès bastant. No, jo crec que no m'ho esperava i m'ha vingut bastant de repent.
A hores d'ara la selecció està tornant d'una última concentració realitzada a Sèrbia, sabent que estaria descartat pels Jocs perquè Cabanes han estat uns dies difícils d'afrontar.
El problema ara ve una mica també perquè un cop vam deixar l'estat d'Hongria, ens van comunicar que no anàvem, però vam seguir estant entrenant fins avui. Llavors, clar, ens hem menjat una setmana sencera en la que, bueno, pues hem seguit entrenant, hem donat el callo, però ja saps que no t'estàs jugant res. Llavors, mentalment és molt dur. Ha sigut una experiència bastant dura.
Un altre habitual en les llistes de David Martín, el porter d'Olorrio, tampoc ha estat convocat. Per tant, l'únic representant del club a la selecció masculina de waterpolo serà Bernat Sanahuja. En la femenina no fallaran a la cita olímpica Laura Ester, Maika García, Judit Forca i Irene González.
En voleibol, Hugo Gotuzzo no continuarà com a tècnic del sènior femení del Club Natació Sabadell. La junta de la secció ha decidit rellevar-lo de tots els seus càrrecs, malgrat l'ascens assolit en guany a Superliga 2.
A més de ser l'entrenador del sènior, l'argentí també era el director tècnic dels equips femenins i en aquesta faceta, els pares que integren la junta no n'estaven satisfets i, segons explica Gotuzzo, no es contemplava la possibilitat de separar els rols en dues figures.
Yo presenté inclusive dos proyectos como entrenador solamente, en vez de llevar la dirección técnica, cogía un equipo más, ahora sale, por ejemplo, se crea una categoría más que es la junior, que está entre juvenil y senior. De hecho, tenía el apoyo de dos o tres miembros de la junta para poder seguir como entrenador, porque no me querían perder como entrenador. Pero bueno, al final Oscar Llagostera, que es el presidente, estaba más por la labor de traer una figura que hiciera todo, ¿no?
El club de moment no ha anunciat oficialment qui serà el substitut de Gotuzzo, però es mantindrà la figura d'una persona que s'ocupi tant d'entrenar el primer equip com també d'encarregar-se de la direcció tècnica.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I recuperem la cultura en el tram final d'aquest Notícies Migdia. Harold Pinter torna a Sabadell amb el Muntaplats. Aquesta obra del dramaturg britànic és l'escollida pel Fresca Festival per tancar la setmana, una producció del teatre polític basada en la crítica social pinteriana que la companyia El Galliner va estrenar a la Quartera aquesta primavera. Els actors Òscar Castellví i Santi Ricard donen vida a aquest text que ha dirigit i adaptat Albert González.
En les seves obres, Pinter configura un ambient angoixant i enigmàtic que traspua el conflicte social de la societat classista i capitalista, un punt de partida gairebé anònim que, al servei de l'espectador, serveix per connectar amb el present. Dos personatges esperen que els avisin per anar a treballar, mentrestant en una habitació petita hi ha l'única companyia d'un muntaplats. La decisió és enfrontar-se al poder o seguir servint, com explica Òscar Castellví.
Però
les seves converses o els seus neguits que van apareixent arrel d'aquestes feines que els encarreguen o aquesta espera que tenen o l'avorriment o les hores o el pas del temps o els dies, apareixen tot aquest seguit de qüestions que podem veure a l'actualitat, de per què, de vegades, per què complim unes lleis, sí, perquè estan penades, però de vegades les lleis són injustes o són molt injustes, o de vegades la justícia no pot acabar de ser justa perquè si et saltes la llei, què és la desobediència?
L'obra serà diumenge al vespre als Jardiners de l'Espai Cultura dins del Fresh Festival.
Doncs amb aquesta proposta cultural posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials, i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a la mateixa hora. Fins llavors, que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.